Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Home, va saltar pels aires les tanques. En fi,
no sé. Que anaven a saludar-los?
Sí.
És que
no,
també...
només que marxessin cap al vestidor. No feien
home, res. No, sí, ja, home, molt bé, home, molt bé. Intimidem-los una mica, però no
parem.
Mira,
cosa,
mira que trist que no estem
Segurola...
parlant de la Lliga del Barça, sí, sí. Estem parlant d'això. No.
Segurola, vols alguna cosa?
Així de trist.
Me pareció lamentable, me pareció que el futbol espanyol, el español como club y el fútbol español no se puede permitir esas cosas porque el efecto suele ser lamentable y estas cosas empiezan así y se van expandiendo por otros campos porque pues porque no se toman las medidas suficientes. Pero quisiera reparar en otra cuestión. La cuestión es ¿por qué los jugadores del Barça no van a poder celebrar el éxito de una temporada y en la que han trabajado durante casi 9 meses para llegar a un punto donde si ya en el fútbol no se puede celebrar el éxito, la satisfacción, el haber pasado malísimos momentos y haberlo superado, pues me parecería ya que estamos en esta dimensión VAR, por decirlo de alguna manera, donde ya no se pueden celebrar los goles porque no se, no porque te los puede, porque la emoción te la puede cortar un señor con una cámara desde arriba, y ahora no se puede celebrar el título porque no se vaya a molestar los espectadores del otro campo. Me parece que el fútbol, si pierde esto, pierde todo. Yo creo que tenía el legítimo derecho a expresar su satisfacción. Lo expresaron para mí de forma francamente natural. No me parece que provocaran a nadie, simplemente hicieron lo que cualquier jugador joven y la gente del equipo del Barça haría después de una temporada como esta. Yo creo que qué menos que celebrarlo y no meterte en el vestuario como si no hubieras ganado la Liga.
Bueno, llavors hi haurem de dir als Mossos d'Esquadra que tenen uns criteris...
Bueno, los Mossos d'Esquadra diran lo que quieran, pero estamos en... Yo estoy hablando de fútbol. Y yeah. creo que
yo también también
hablo, sí, pero yo creo que
yo creo que
celebrar el éxito tal y como se lo celebraron, ni se dirigieron a un fondo, ni se dirigieron a otro, ni hicieron gestos ni nada, simplemente se agarraron, se abrazaron y celebraron el éxito, me parece no solamente que es natural en el fútbol, es necesario.
Bueno, escolta'm una cosa, seguirà, continuarà. Joan, una abraçada molt forta.
Gràcies.
Que vagi bé. En fi, són les 10 i 2 minuts. Ho acabarem de seguida. Que no, és que estic rebentat. Bueno, per exemple, he rebut una... He rebut imatges de com va quedar algunes de les càmeres de televisió algunes, no una, només, vàries. Vàries. Va haver un realitzador, que no sé qui va ser el realitzador del partit, segurament devia ser l'Òscar Lago, que és el que realitza tots els partits de Movistar, que va decidir una cosa, mantenir... Va haver un seguidor que va llançar una càmera d'aquestes, les va llançar a terra. Bum! I el realitzador, amb molt bon criteri, va decidir continuar, aviam qui era, com que va fer-ho descaputxat, doncs vam veure qui era. Bum, 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 bum. Resulta que aquesta persona és... He dit aquest matí que era del cadet de l'Espanyol, sí. No, era del júnior de l'Espanyol, no. Del júnior del Sant Cugat, això sí, va en llistes del PP Sant Joan d'Espí. Va de número 9, de les llistes del PP a Sant Joan d'Espí. No era entrenador del cadet de l'Espanyol, era del júnior de Sant Cugat, per tant, que consti, demano disculpes a l'Espanyol perquè no era del júnior de l'Espanyol.
És un formador, no? És un formador.
Òscar Lago. El gran Òscar Lago.
El gran Òscar Lago és el realitzador.
El realitzador Mediapro que fa les transmissions.
Que dius, forma jugadors.
Sí.
Val. I es presenta a les eleccions per defensar uns valors, no? Val.
No, és això que dèiem, i que també ha expressat aquí.
El Jordi, sí, de Planell.
El Jordi, no? Si no transformem els valors, és molt difícil que deixin de passar aquestes coses, no? I jo estic 100% d'acord amb el que has dit, Jordi, i el com ho has expressat, no? Perquè realment, perquè l'Espanyol sigui un club arrelat al territori, arrelat a la ciutat, no hi poden haver comportaments d'aquest tipus, no? I això no té a veure amb l'independentisme, ni amb una cosa ni amb l'altra, té a veure amb els valors que segur que defensen gran part de l'aficionat de l'Espanyol, no? Però que si no confronten aquest pus, perquè això és pus, doncs la infecció devora. Les infeccions devoren.
Això és el que demano. Demano que el meu club faci això. I com que jo soc de l'Espanyol, l'exigència la poso en mans d'aquells que sento que em representen des de la llotja. També és veritat que, i no parlo per aquesta tertúlia perquè no ha estat el cas, però de lliçons per part del Barça en aquest terreny, les justes. Les justes. Perquè el primer mort, per exemple, per violència en el món del futbol va ser un periquito víctima de dos bojos nois. Recordeu també els bojos nois llançant bengales en un derbi a Montjuïc.
Estan els bojos al Camp Nou, ara?
I obligant, els bojos nois va ser la croada de la directiva del Barça, de la porta, la primera.
També estem d'acord que la grada d'animació, uns quants individus que podrien protagonitzar imatges com les que hi va protagonitzar una part de l'afició de l'Espanyol, també n'hi podríem trobar. El que vull dir amb això és que d'ultres n'hi ha a tots els clubs, i per tant crec que tampoc és bo que s'aprofiti aquest episodi per abonar-se amb l'Espanyol. No. Jo crec que hem de ser els periquitos els que hem de fer una lectura crítica del que hi va passar i demanar responsabilitats al nostre club. Però els altres tenen prou feina també a casa seva,
no,
com per a sobre anar a assenyalar
les coses. Van veure unes imatges que perjudiquen l'entitat, i l'entitat ha de saber respondre.
I estic completament d'acord amb això.
I no pot haver-hi cap mena de comprensió.
Però tu ara imagina't, si ets un jugador del Barça, Màrius.
No sóc comprensiu.
Màrius i Jordi, imagineu-vos que sou un jugador del Barça que acaba de guanyar una lliga, es lleva, posa RAC1 i sent que estem parlant d'això i no del seu rendiment durant aquest any, no?
Bueno,
I una cosa, Jordi, que volia dir abans, perquè se m'ha quedat el cervell amb una pregunta tècnica que li volia fer al Juanjo i a la gent que hi enteneu de futbol, no? El Santi Segurola deia, no pot ser que tinguem un Barça tan feble en la Champions, etc, no? I que val, d'acord, però no ha sigut brillant, etc. Jo, la pregunta tècnica que us volia fer és, quan tu fas una transformació d'equip com la que està fent ara Xavi i incorpores efectivament jugadors joves que molts pugen de la Masia, la por escènica que representen els grans partits europeus i en canvi el demostrar regularitat en una lliga, és un exercici més assumible a l'hora de construir un equip sòlid amb jugadors joves, que no pas doncs el repte i ell parlava del glamour, no? O en algun moment parlàveu del glamour de les competicions europees. Jo vull parlar de la tensió que representa per un jugador jove assumir la responsabilitat. El que està passant és, hem guanyat una lliga amb tots aquests jugadors joves, la Champions és l'assignatura següent, i és més assumible una lliga en aquest sentit que dic que les grans competicions europees?
Jo crec que el que va passar i que ha condicionat molt la temporada és que el llistó del Xavi, la seva retòrica anava cap a un equip que jugaria el futbol molt bé. I jo crec que no ho va poder fer, i jo crec que sempre ha defensat que en gran part perquè va tenir baixes molt, molt importants. I quan ara el Segurola deia, el Santi, que el Barça en defensa no és una mica una seguretat fictícia, jo hi estic en contra, perquè un equip amb 34 jornades no rep només 13 gols per casualitat. I crec que si precisament el Barça el van eliminar tan aviat de la Champions és perquè, si no recordeu malament, a la fase de lligueta el Barça va perdre per un mes i pico a Christensen i Araujo. Ja sé que els equips grans han d'estar per sobre de les baixes particulars, però en aquest cas, precisament perquè el Barça està en construcció, quan va perdre aquest tipus de pilars, que després s'han demostrat que eren fonamentals, perquè Araujo i Christensen són pràcticament els que sustenten l'invent, doncs va patir molt. I quan un equip està en construcció i creix, precisament perquè per això, quan perd peces que aguanten, que són el ciment, que són el que enganxa tota la cosa, doncs és més feble i cau amb tot l'equip. Llavors el Barça s'ha refet, i el mèrit per mi de Xavi és precisament haver remuntat aquella situació que era de crisi esportiva, que és que t'eliminin una altra vegada per segona temporada la fase de lliguetes de la Champions, i això és un cop moral molt heavy.
Acabo. Hi ha hagut comunicat de la Lliga respecte al que va passar ahir. La Lliga, després de la invasió de camp, diu: ha analitzat des d'ahir totes les imatges en col·laboració amb l'Espanyol i identificarà a tots els responsables per impedir-los tornar als estadis i denunciarà els fets davant dels organismes competents. No diu res més, no sabem encara, perquè això depèn de la Federació Espanyola, si hi haurà tancament de la zona, si hi haurà tancament de l'estadi o si no passarà directament.
Però bé, perdó, això va en la línia del que jo demanava i que estava convençut que l'Espanyol tiraria endavant, perquè parlava abans del precedent d'Iñaki Williams. L'Espanyol col·labora...
El comunicat és de la Lliga.
Diu que col·laborarà amb l'Espanyol, fa servir aquest verb, col·laborarà amb l'Espanyol per identificar-los i impedir que tornin mai més als estadis.
Tant de bo. Per tant,
això demostra que la predisposició del club és total i és exemplar. M'agradaria veure si altres clubs farien el mateix.
No, esperem a veure com acaba la història, no?, per treure conclusions.
I després de tot això...
Tenim precedents que avalen aquesta idea.
Òscar Lago, efectivament, es confirma que era el realitzador.
És el realitzador de les transmissions de Mediapro.
Però correcte, i que és el que dona servei a totes les transmissions de la Lliga, efectivament. I em diuen també que aquest senyor que et va tirar la càmera a terra, del Júnior Sant Cugat, que és el número 9 de les llistes del PP Sant Joan d'Espí, ha tancat les xarxes socials, tenint en compte que tots els dels seus el començaran.
De passada, que es tanqui una temporada a casa, perquè, en fi, vale. Millor, a casa està millor.
Són les 9:10. Ara de seguida incorporem aquí el Pablo Iglesias i el Miquel Samper i la Teresa Cunillera, però abans deixem dir que queden, a l'Espanyol queden 4 partits, i jo continuo dient el que continuo dient, i el que ens hem jugat tu i jo a un dinar, que és que, de plenent, i jo crec que l'Espanyol es salva.
Trio jo el restaurant?
No, que el restaurant està dit ja, o sigui que no hi ha històries. I et dic una cosa.
Pagaràs a gust,
Tu dius que...
I tant.
Perquè tu ja fa temps que l'Edu de Vall i tu m'esteu dient des de fa temps que això està, que no hi ha res.
Sí, perquè és que tenim un olfacte als periquitos per identificar equips que ja fan pudor de segona. I aquest fa mesos que fa pudor de segona.
Bueno, va, fins aquí.
Escolta.
10 i 11, què,
tristament no hem pogut felicitar l'Aitor Egurrola, el Girona, el Manresa,
bueno,
és a dir,
home,
tot
ja
això...
felicitem cada dia, Borja,
sí,
que tu
sí,
no hi ets,
sí, coi. però clar, és trist, clar, perquè home, ens hem passat Girona, parlant d'aquesta desgràcia.
Parlo
del bàsquet.
Però, bueno,
i el Manresa també.
Jo del bàsquet està molt bé, però...
Cuidao.
No, res. Som els delidons, ara tornem de seguida.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
RAC 1. Si un dels teus objectius per aquest any és deixar enrere l'alopècia i tornar a tenir cabells, estàs de sort. Insparia, el grup capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantaments capilars, ve a Barcelona. No et perdis l'oportunitat de conèixer els millors experts en salut capilar amb més de 14 anys d'experiència. Demana una cita gratuïta trucant al 900-696-020 o a insparia.es.
A IBI Barcelona hem canviat la vida de moltes dones, ajudant-les a fer realitat el seu somni de ser mares. I avui canviem d'ubicació a la nostra clínica per poder seguir ajudant-te amb millors instal·lacions. Descobreix-la al carrer Mallorca 45 i gaudeix ara de la teva primera visita, amb seminograma inclòs. Demana ara la teva cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Quadis Dream Barcelona et presenta BYD, la marca número 1 a nivell mundial en vehicles endollables. Vine a la nostra primera botiga al carrer Aragó 29 i et regalarem dues entrades per al Saló de l'Automòbil. Viu l'experiència BYD del 13 al 21 de maig al Palau 1 de Fira de Montjuïc. Més informació a quadisdream.es.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 22 de maig. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Hi ha un món ple de llibertat i aventures, però no el pots explorar assegut al teu sofà. Has de sortir fora i viure'l de veritat. Nou Jeep Avenger, creat per al món real. Vine a conèixer durant la setmana del Saló de l'Automòbil als concessionaris de la xarxa Jeep de Catalunya.
El nou Jeep Avenger és sinònim de llibertat concentrada. El primer Jeep 100% elèctric amb zero emissions que encarna l'ADN de la marca en unes dimensions compactes. Condueix cap al futur. Disponible també la versió gasolina. El cotxe de l'any que pot ser teu des de 149 euros al mes. Estàs preparat per canviar les regles del joc? Descobreix-ne molt més a auto88.com a Barcelona i Mataró.
Aquest mes de maig és perfecte per aconseguir i conduir el teu MG. Descobreix l'MG HS Gasolina, el seu familiar per només 21.790 euros. L'MG 4, el compacte elèctric per només 20.480 euros. Visita els concessionaris de la nostra xarxa MG a Barcelona i al Vallès que trobaràs a mgmotor.es. Preu subjecte a financiació vàlid fins a final de mes.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre stand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Per avui, per demà, per ahir, per opinar, per avançar, per endreçar la ciutat, per respirar millor, per circular millor, per viure-hi millor, per orgull, per ciutat, per país, per tu, per tots, per Barcelona. Fem-ho. Vota Tries per Barcelona.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
És un quart d'onze.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'ull de poll, Pere Mas.
Bueno, saludem a qui queda encara per saludar. Teresa Cunillera, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Miquel Samper, bon dia.
Bon dia, com esteu?
I Pablo Iglesias, què tal, Pablo? Bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, ja estem, però després de parlar de futbol i del Barça i d'allò d'ahir, permeteu-me que avui fem la segona part. Hi havia la segona part de l'enquesta de Recull de la Vanguardia. Clar, és que és una enquesta que es fa amb més de 1.000 persones, però que està feta just abans del començament de campanya i del debat de l'altre dia i del que va passar amb els desocupes, que això segurament li haurà donat bastant rèdit. És una campanya electoral molt a favor de Colau, el que va passar amb els desocupes a Barcelona. Veurem, però, cap on va tot. El que passa és que sí que se'ns presenta una campanya electoral, Mònica, no només a Barcelona, O sigui, l'obsessió que hi ha ara, per exemple, de la premsa a Madrid amb el País Valencià i amb Ximo Puig, que sembla que vagin a la cacera de Ximo Puig, és molt bèstia, eh?
Sí, m'agradarà sentir el Pablo i a la Teresa i al Miquel sobre això, però aquí a Barcelona, és una campanya, abans ho comentàvem amb el Màrius abans d'entrar, molt volàtil, molt en clau personal, molt poc de projecte col·lectiu, de partits, de realment cap a on ens porten els partits polítics i què defensen, i si realment les persones que estan a capdavant d'aquestes formacions polítiques tenen partits tècnics professionals greixats per dur-los a terme. Tinc la sensació que estem més que mai davant d'una campanya molt emocional i alhora amb una fortíssima desmobilització ciutadana.
És que jo crec que és una mala cosa pensar que això són unes primàries o això són una primera volta. Això no són les primeres voltes de res. Clar que tot té una importància, i fins i tot, com diu l'Ivan Redondo, això pot ser un o dos punts de les eleccions generals, pel que guanya. Però jo sóc dels que crec que és una llàstima que aquesta campanya estigui tenyida per les eleccions generals. Per què? Pues perquè jo crec que una de les coses importants en aquests moments en el món, no només a casa nostra, és el nou paper que han de jugar les ciutats. Les ciutats han entrat, després de la darrera crisi econòmica i després la crisi provocada per la Covid, amb un debat molt interessant. Com han de ser les ciutats del futur? A més, tenim una crisi climàtica brutal. O sigui, i això, en lloc de ser objecte d'un debat en profunditat, ens han posat la capa i la capa a sobre i no ens deixen veure, carai, que tenim una realitat aquí, molt a prop de casa nostra. No només els barcelonins, els de Sant Cugat, els de Ripoll. No. És que jo crec que ens estem jugant bona part del que és les nostres ciutats. Per què? Perquè hem de veure cap a on van, cap a on evolucionen, no? I en lloc d'haver-hi, en lloc d'estar assistint a aquest debat, estem en una altra història, no?
Pablo, aviam, espera, deixa'm anar primer per aquí dels catalans sobre el tema Barcelona i després vaig amb el Pablo Iglesias per preguntar-li pel tema no només de Barcelona, sinó també com ho veu a altres llocs, que és aquesta manera. Jo tinc la sensació que Madrid han focalitzat molt l'èxit o el fracàs a València amb el Ximo Puig. Però en fi, ara en parlarem de seguida. Miquel Samper, sobre el que ara comentàvem de Barcelona i d'aquestes eleccions.
Aviam, crec que era el Francesc Marc Álvaro que feia un article avui a La Vanguardia que dibuixava, doncs, unes eleccions, ho estàveu dient vosaltres ara, unes eleccions amb poc missatge polític, molt centrades en les emocions, en les persones. Per exemple, Xavier Trias és Xavier Trias, no és Junts, perquè fins i tot en el seu cartell la paraula Junts doncs no surt. I, bueno, hem de veure com acaba aquesta nova estratègia política, perquè, si més no, aquells que més o menys la seguim, també ens agrada saber què es pensen de certes coses, no? Ara quan el Màrius parlava, doncs, que tenim sobre la taula un canvi climàtic o una crisi climàtica tan important, jo no he llegit encara, i em llegeixo tres o quatre diaris cada dia, doncs ningú que digui aquella fuita que hi ha a Badalona o a Santa Coloma de 80.000, 70.000 litros cada dia, serà la primera cosa que farem, arreglar-ho, no? Quan la Mònica Usar cada dia ens està alertant del problema que tenim a nivell climàtic, i és un exemple, no? Per tant, trobo a faltar, més enllà de temes molt concrets com el tema de la vivenda, com el tema de les Granilles o com el tema del carrer Consell de Cent, trobo a faltar, doncs, el que sempre s'ha esperat de qualsevol contesa electoral, que és, doncs, uns eixos programàtics molt clars, no? I per tant crec que això fa que siguin unes eleccions diferents. Crec que també hem de tenir molt present, i suposo que en parlarem, que són les primeres eleccions municipals no postprocés, perquè ja vam tenir unes el 19, però sí, probablement, post les conseqüències del procés, la sentència del procés des del 19. Per exemple, l'altre dia aquí l'Ernest Folch deia, doncs, que no se'n parla, que està totalment en un calaix el tema independentista, i és veritat, no se'n parla més enllà de la primera intervenció que va tenir l'Oriol Junqueras la setmana passada.
Puc dir una cosa, no, Miquel, sobre aquest tema? Em deixes dir una cosa sobre aquest tema, que, perquè, clar, ho puc dir en primera persona perquè vaig estar als quatre. Els quatre debats, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, no va aparèixer en cap debat la paraula independència. Va aparèixer en el debat de Barcelona, perdó, en el debat de Girona, la Gemma Geis de Junts, que va dir: ens agradaria que continués la tradició d'un alcalde independentista a Girona. L'única vegada que va aparèixer l'expressió independentista va ser a Girona, i a Barcelona es va treure alguna vegada a passejar la paraula independentista, però l'única vegada que, per exemple, ha estat aparegut en els quatre debats Carles Puigdemont va ser en boca de Daniel Cirera, del PP, i el més pròxim a la independència va ser Waterloo, paraula que va treure una vegada Eva Parera de Valents. En res més ha aparegut ni la paraula independència, ni la paraula ni Junqueras, ni res. En els quatre debats, eh?
Sí,
en els quatre.
Per això jo crec que el Miquel el que diu és veritat, Miquel, i continues, eh? Que són les primeres eleccions post, perquè ara realment es veurà quin és l'aposta de cada partit en aquest, en altres qüestions, i això que està quedant fora, insòlitament, no?
Sí, exacte. Fixeu-vos, per exemple, que a l'any 19, a les municipals del 19, l'Ael Sartari cedeix el seu primer lloc al Quim Forn,
sí,
que estava a la presó.
I tant, i tant.
I un servidor cedeix a Terrassa al primer lloc a Lluís Puig, que estava a l'exili. Perquè consideràvem que el pes, doncs, de la repressió de l'Estat, doncs, podia tenir una conseqüència positiva en el món independentisme. Després es va demostrar que no, perquè doncs, no va anar bé ni a Barcelona ni a Terrassa. No? Canvi ara, ja s'ha fet doncs, un aparcament total de fins i tot el discurs. Ja no, és que com deia el Jordi, és que jo vaig seguir com vaig poder l'altre dia els debats de divendres, i és que no se'n menciona. I això, doncs, què vol dir? Doncs que segurament l'equip d'assessors de tots els partits polítics independentistes haurà arribat a la conclusió de que això no suma, perquè si sumés, sense cap mena de dubte, hauria estat present en els debats. I això implica, segurament no el debat d'avui, però un debat important, que és on està l'independentisme, quina és la força que té, quin és el projecte que té, perquè més enllà dels quatre que seguim doncs intensament la política, la gent suposo que necessita una resposta de saber a què juguem, què jugarem i quins són els personatges i els lideratges que hi hauran per aquest moviment, que com deia l'Ernest Folk el divendres, l'elefant hi és, estarà dormit, però hi és. Perquè, clar, qui era independentista l'any 18...
Ho continua 17, 17, 15, sent.
Continua sent-ho.
Sí, però li has de poder respondre si et pregunta què faràs.
Val, Conillera.
A veure, jo participo molt de lo que diu el Miquel, de que és una campanya, diguem, molt sentimental, per dir d'alguna manera. Jo diria inclús que passional, no? I una passió entesa com propostes o com discursos o com adreçament als ciutadans més anti que pro. És a dir, si vosaltres us hi fixeu, és a dir, les enquestes ho reflexen, però si anem mirant a lo llarg d'aquests dies, no només dels que portem de campanya, sinó inclús de precampanya, es va més a l'anti que al pro. Quan jo crec que és una posició bastant equivocada, en el sentit de que l'anti de vegades reforça el teu adversari més que a tu mateix, no? Però tot això té una conseqüència que jo no sé mesurar, però que crec que és molt important a l'hora de poder preveure què pot passar, que és la desmobilització. És a dir, el ciutadà, quan es troba davant de, doncs això que estàveu dient vosaltres, de que no se li dona pautes d'aquelles coses que el fan patir o que el tenen preocupat en el seu dia a dia, doncs lo normal és que digui, mira, saps què, em quedo a casa. I aquest és el gran repte que avui tenim tots els partits, no? Que és dir-li a la gent que no només li surt a compte, sinó que ha de participar, perquè si no, el que es conforme, ho conformen uns altres, no ho conformes tu, no? I a mi em sembla que hi ha un element que aquí no ha sortit, que és més decisiu inclús que el que parlàveu, que és la postpandèmia. És a dir, aquí, aquestes són les primeres eleccions després d'una pandèmia que ens va trastocar absolutament, no només en el nostre àmbit personal, per les pèrdues que hi va haver de familiars, amics, etc., o tal, sinó pel canvi de mentalitat que s'ha produït, que segurament encara és d'hora per a poder-ne fer una valoració conjunta, però amb un cert rigor, però que jo crec que condiciona molt, perquè la societat ha canviat. La societat ha canviat molt, i qui no entengui que ha de donar resposta a aquest tipus de situacions, no des del gran discurs, segurament, sinó des del discurs de proximitat, d'empatia amb el ciutadà, que avui pues, té un puntet d'eufòria, que és aquell puntet que diu, bueno, ja puc sortir de casa, ja puc fer les festes majors com les feia sempre i tal, però en el fons, jo crec que pues, tot el que va suposar la pandèmia està condicionant molt el nostre dia a dia. Per això les enquestes no ens tenen segurament aquest puntet de volatilitat que aniran fins a l'últim dia de la campanya. I tenen un condicionant de que, és clar, a finals d'any hi ha unes generals i a la primavera de l'any vinent hi ha unes europees. Per tant, estem en un procés electoral que, vulguem que no, bueno, doncs se condicionen els uns als altres, i això no es pot oblidar.
Aviam, Pablo Iglesias.
sea, a mi entender, antes mencionabais una cosa que yo creo que es muy importante y que va más allá de Barcelona, que es lo de los escuadristas nazis con desocupa a la cabeza diciendo puta da Colau. Eso revela la manera en la que la derecha y la extrema derecha ha enmarcado el tema fundamental de esta campaña electoral, que es la vivienda. La cadena SER y El País sacaron en el mes de abril una encuesta muy interesante en el que decía que en los últimos meses la vivienda se había convertido en el tema central que preocupa a la ciudadanía por encima del paro. Y decía, la vivienda ya no solamente es un problema de los jóvenes que no se pueden emancipar y que no pueden alquilar, es un problema también de las familias que pagan una hipoteca con tipo variable. Porque la subida del Euribor un 3%, que es algo que no depende del gobierno central, implica que la gente pues tiene que pagar 300, 400, 500 euros más de hipoteca y que pueden acabar en la calle. Y decía además que es un tema transversal. Hay temas que preocupan a la izquierda y a la derecha no. Por ejemplo, a la gente de izquierdas le preocupa el cambio climático, a la gente de derechas no tanto. Pero esto de la vivienda sí preocupa. Entonces, eso es lo que significa que un grupo de escuadristas de extrema derecha vayan a intentar irrumpir en la campaña dando palizas y diciendo puta da Colau. Porque Belarra ha conseguido sacarle una ley al PSOE que permitiría que en Comú Podem pudiera hacer cosas en materia de vivienda que sí que tienen muchísimas implicaciones sobre los fondos buitres, sobre los bancos y sobre el mercado del alquiler, que es un tema central en Barcelona, pero lo es también en Madrid, lo es también en la Comunidad Valenciana. Y yo creo que eso está definiendo la manera en la que actúan muchos actores políticos. Lo de Desocupa en Barcelona no es diferente a lo de Vox en Marinaleda. Tratar de romper la campaña provocando y plantear que la vivienda es ante todo un problema de seguridad. Hágase una alarma de Securitas Direct, señora, que el problema fundamental de la vivienda es que si usted va a comprar el pan, van a llegar un grupo de ocupas que son la mitad etarras, los otros son de Podemos y el resto son menas, a quitarle a usted la casa, cuando eso es allanamiento de morada, eso no es ocupación. Y sin embargo, toda la derecha mediática de Madrid, con la operación Borja Prado a la cabeza, colocando a Ana Rosa Quintana, la que hoy premia el Ayuntamiento de Madrid por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche, en modo televisión de Corea del Norte, con Ana Rosa Quintana a todas horas en la cadena de Mediaset, están trabajando en una operación de intereses económicos muy claros, porque la vivienda va de eso. O sea, Pedro Sánchez se fue a hacer una foto con Ana Patricia Botín a decir que el problema de las hipotecas se soluciona subvencionando a la gente, una cosa que ya se hizo en el Reino Unido y que salió el sindicato de inquilinos a decir esto solamente beneficia a los bancos. ¿Cómo sería que tuvo que recular y dijo, bueno, ya me dejo esta propuesta para después de la campaña? Pero lo que ha ocurrido en Barcelona no es algo que se circunscriba solamente a esa ciudad, es poner en el centro una cosa que es probablemente en este momento la mayor contradicción de clase. La contradicción que hay entre gente que solo tiene un salario para pagar un alquiler o para pagar una hipoteca, y los fondos de inversión, los bancos y los grandes propietarios. Eso es lo que se juega en estas municipales y autonómicas.
Saps què em va preocupar molt l'altre dia, d'ara que parlava el Pablo Iglesias de la manifestació de Desocupa de l'altre sí. dia i tal, que sí. la gent que acompanyava aquest personatge eren molt joves.
Oh, clar.
Però molt vol dir molt joves. És a dir, la sensació que ara ser revolucionaris de dretes. És a dir, que ser d'aquesta mena d'ultradreta i que fora els ocupes i tot això és un discurs guai. És un discurs guai. I que si no coneixes res del franquisme i no reconeixes res del nazisme, no passa res, perquè tampoc m'ho han ensenyat i per tant tampoc ho he de saber. Però la revolució guai ara és la de l'extrema dreta.
Però és que aquest és el problema de no haver fet bé la transició. O sigui, aquest és el problema. Estem recollint ara els fruits d'això. I l'extrema dreta, i dir que és l'extrema dreta, i recordar-ho, no serveix de res si no hi ha un pòsit de context intel·lectual en les generacions. I no hi és. I no hi és. I aleshores no es pot culpar els joves, no se'ls pot culpar, que empatitzin quan senten Ley i Orden tot el dia i senten aquests disbarats que se senten ara durant la campanya, que no hi doesn't ring a bell, saps? Vull dir, no els hi soni a tot el que significa el franquisme.
Mònica, també és veritat que la gent jove avui, si els hi preguntes com s'informen, a mi em posen els cabells de punta. O sigui, diuen que s'informen per TikTok.
Sí, és que és cert.
i llavors això són bombolles molt divertides que poden fer cunyetes de coses que són bàsiques perquè les societats funcionin.
Però no ens traiem la responsabilitat,
no,
les generacions.
No només és un problema, diguem, que segurament hem de millorar l'educació i hem de ser capaços d'explicar què és el que va passar i tal, sinó allò que podrien informar-se pel seu compte és molt difícil, perquè tot això els sembla una cosa de l'antigó. I al final, hi ha un, o sigui, les xarxes socials tenen més força que qualsevol mitjà que intenti fer valer la seva qualitat.
Sí, però ens hem deixat moltes lliçons pel camí, moltes. Perquè quan parlem del Valle de los Caídos o quan parlem de determinades coses, ens concentrem en el fet, no en el què van fer aquells senyors allà. Saps? I hi ha un munt de coses que es podrien haver fet d'una altra manera en les darreres generacions i que no s'han fet. I ara tenim un problema afegit que ve per pel sistema de comunicació. Val, però això no és excusa. Aquest país no s'ha posat tot l'antibiòtic que necessitava per no traspassar aquest virus cap a les generacions futures, i no ho ha fet, i això
no
és així.
Però escolta, mira com està Europa, és a dir, podem picar el pit en tot el que vulguem a casa nostra, però és que, escolta, a Itàlia, el Mussolini el van acabar penjant cap per avall d'un fanal, val? I avui resulta que mana una persona que fa 4 dies deia que el feixisme doncs va ser clau per transformar el país. Alemanya, l'extrema dreta està creixent a uns nivells que fa por. França, com està? Si està a les portes d'arribar al poder. És a dir, hi ha una part que aquí hem fet malament, perquè a més aquí Franco va estar fins que no es va morir,
no van
canviar el règim, però jo crec que hi ha un tsunami que a mi em preocupa. És a dir, hem perdut els valors i no hi ha manera de reestructurar una societat. Europa, com a força, com a projecte col·lectiu, s'està diluint.
Certament.
S'està diluint.
Certament.
I encara, el tema de l'única cosa positiva de la guerra d'Ucraïna és que, com a mínim, hi ha un cert sentiment europeista que fa que estem ajudant a Ucraïna i que estem posant-hi aquí una tanca a l'emergència d'un país, no?
Un moment. 10:36, que de seguida segur que la Conillera, el Samper i l'Iglesias han de dir alguna cosa sobre el tema. Un moment.
RAC 1.
Renoi. Si esperaves el mes perfecte per estrenar el cotxe que més se diu amb tu, ja ha arribat. Al maig, vine a la xarxa Renault de Catalunya i aprofita les condicions exclusives en tota la gamma. A més, al Saló de l'Automòbil de Barcelona hi podràs descobrir en primícia el nou Renault Espace E-Tech i moltes més novetats.
Renault.
T'esperem a la xarxa Renault de Catalunya.
Vine a Portelanosa i descobreix productes innovadors, dissenys exclusius, espais avantguardistes. I ara, del 12 al 27 de maig, aprofita els Mid-Season Days, amb descomptes molt especials. T'esperem a la nostra nova botiga d'Hospitalet i també a Diagonal 409 i Girona. Portelanosa, 50 anys construint històries.
Quin dia tan maco. Hauries de venir a caminar amb mi més sovint.
És que a mi la primavera em deixa esgotada. I tu sempre tan activa, que si pilates, que si comprar, que si ets net.
Amb la primavera és normal sentir-se més cansada. Per això em prenc un Actimel cada dia, amb vitamines D, B9, ferro i zinc. Actimel ajuda al funcionament normal del sistema immunitari.
En Ciència que Assegurances, FIATS, 5 lletres que per en Fran signifiquen. En Fran imagina aventures i tan contents. Per la Laura és més.
Fora impossibles, ara tenim casa.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneixe'ns a FIAC.es.
Imagina el teu estiu en aquest jardí o terrassa, amb una zona relaxant on poder seure a no fer res. I una barbacoa de les de uau. Molt ben cuidat tot. Esclar, per descomptat, tens totes les eines que necessites. I a dins un aire condicionat. Quin estiu! Si ho imagines, ho tenim. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí.
I tu, amb qui te'n vas de vacances? Segur que tens algú amb qui t'encanta gaudir de l'estiu, perquè sempre és millor quan el comparteixes. Qui és el teu estiu? Viatja amb Baleària en ferri amb un 30% de descompte. Reserva ja amb el codi Baleària 30. Baleària, la companyia ho és tot.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Parque Warner estrena una... Vine a Parque Warner i descobreix la nova atracció Batman Gotham City Escape.
Vine a Viatges al Corte Inglés i reserva teu hotel amb trasllat privat al parc i entrades des de només 119 euros. Consulta'n les condicions i viatge amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
A la classe d'avui aprendrem a viure lleuger, perquè tot el que necessites en la vida hi cap en una maleta.
El propietari d'un Volkswagen Tiguan blanc, si us plau, presenti's a l'entrada. Gràcies.
Torno ara mateix.
La temptació de conduir un Tiguan amb MyWay pagant-lo a la teva manera és molt forta. Tens 230 motius per fer-ho.
Entra a Volkswagen.es i descobreix per què són 230.
Volkswagen.
El perquè de tot plegat.
20 minuts i a les 11 en punt del matí, continuem. Teresa Cunillera, què dius, Teresa?
Sí, jo volia dir una cosa, de que tornem a les municipals, perquè si estàvem parlant abans, jo havia dit de que una de les coses més preocupants en una, la democràcia, l'administració més propera als ciutadans és, sens dubte, la municipal, i estem davant del repte de la desmobilització, que torno a dir, no és casual, i això que parlàveu abans dels desocupes i de tots aquests moviments, sorgeixen justament d'aquesta desmobilització i d'aquesta, diguem, manipulació que pot portar aquesta desmobilització, no? Per això, alguna gent jove, sobretot, es pot sentir cridada per aquestes històries. Però, de veritat, les municipals són molt importants. I no, jo crec que el que hem d'aportar és justament aquells temes que tenen a veure directament amb la ciutadania. És a dir, en aquest moment, jo crec que les propostes que s'han de fer des dels candidats en aquest moment, ja m'és igual Barcelona que Lleida, Tarragona o Girona, o l'últim poble de l'últim reducte de la muntanya. Necessitem dir-li als ciutadans què farem en la seva vida. S'han de fer propostes, perquè fer campanya o fer uns discursos anti l'altre és superfàcil. Tots tenim les nostres dèries. Jo també podria traure a passejar les meves. Però quin favor li faig a la ciutadania i a la societat si parlem de les meves dèries i no parlem dels seus problemes? Per tant, jo crec que ho hem de centrar en aquesta campanya de les municipals, al marge de la influència que pugui tenir l'alta política, que pugui tenir les eleccions que vindran després. Hem de parlar dels problemes que avui tenim els ciutadans. I quines són les solucions. Per tant, jo li demano, i amb això he de dir que jo estic molt contenta de com ho estan fent els nostres candidats del PSC. Segurament poden millorar, no dic que no, però ho estan fent molt bé sent propositius. Els discursos antidesmobilitzen, ajuden a aquells que no és casual, i més igual que ho munti aquests mitjans de comunicació que tant cita el Pablo, o que ho munti un partit des de la foscor, més igual. Hem de lluitar contra aquesta desmobilització, perquè això només porta a la manipulació. I el ciutadà, n'estem tips, volem solucions als problemes que tenim els ciutadans. I per tant, jo, en fi, em sembla que hauríem de fer tots plegats un esforç, aquells que tenim l'oportunitat d'adreçar-nos a la ciutadania, però també als responsables polítics que en aquest moment estan en campanya electoral, per demanar-los-hi una actitud d'aquest tipus, una actitud propositiva, no anti. I jo crec que al final els ciutadans acabaran premiant aquells que estem fent una campanya més propositiva que anti.
Samper.
Doncs totalment d'acord amb la Teresa. De fet,
tenim una gran confiança amb els ciutadans.
Molta, molta. De fet,
feu bé.
És que si no diguem els ciutadans, en quin he de tenir?
Sí. Puc?
Sí, endavant, sempre, endavant.
Dic que fins i tot les pròpies eleccions del 14 de febrer de l'any 21 van constatar, i tornem al que dèiem abans amb la Mònica, de que en aquell cas van ser les primeres també dels efectes post 17, doncs que la gent doncs estava cansada, i això ho va acreditar doncs un 50%, si no em falla la memòria, d'abstenció. I això és preocupant, i és preocupant perquè amb el que deia la Teresa respecte de trobar els missatges, de trobar les estratègies per arribar a la gent, i enllaçant amb el que deia el Màrius d'Europa, no és menor que països, anem a dir, rics com Alemanya o França, estiguin tenint un augment de l'extrema dreta similar o idèntic al que podem tenir nosaltres aquí, sense estar econòmicament tan ben dotats. Això vol dir que el problema no és només d'aquí, i això ho deia el Màrius Carol abans, és un problema que s'ha estès per arreu, i aquí és on penso que realment hi ha un problema greu, que és que els missatges reals que vol escoltar sobretot la joventut, la política no els hi sap fer arribar. A mi, si em permeteu que us expliqui una cosa molt breument, jo ahir dinant tenia una conversa amb el meu fill, 28 anys, és una persona, a parella, doncs, que sempre ha tingut la il·lusió de tenir fills. I ahir em deia, amb una serietat que em va fer autèntica por, papa, em plantejo no tenir fills. Dic, per què, fill meu? Bueno, em plantejo no tenir fills perquè ni tan sols sé, per exemple, si es podran dutxar d'aquí un mes, o dos, o tres, o cinc. No sé si podran menjar peix perquè estarà podrit el peix perquè té tants productes. No sé si podran menjar carn perquè contamina, doncs, tenir les vaques pasturant. I, per tant, em plantejo, una persona amb 28 anys i formada, no ser pare. Ostres, a mi em va fer pensar que realment, probablement, no estem lligant realment què vol escoltar la ciutadania, què vol escoltar el jovent. Perquè que una persona que sempre havia pensat vull tenir fills com el meu pare i tenir germans i que tinguin germans i demés, ara es planteja parar màquines perquè el món està com està. I no vull fer un discurs aquí apocalíptic, de canvi climàtic, ja sabeu el que penso. Però és una evidència que crec que hem de trobar la fórmula, o han de trobar els polítics, la fórmula d'arribar a la gent, perquè si no, el que veiem és, doncs, el que va succeir amb aquesta enquesta de RAC1 i de La Vanguardia, que Vox a Barcelona hi ha 4 d'estimació.
És important això que diu el Miquel, perquè ens porta allò de sempre. El necessitem, digue-li al teu fill que el necessitem per canviar les coses, és a dir, a la gent se l'ha de motivar per fer canvis. I d'això va la pel·lícula. La pel·lícula no va de néixer en un món on ho tinguem solucionat, sinó que la pel·lícula va de néixer en un món on tu has de contribuir a que les coses vagin en les direccions que volem que vagin, no? I aquest cap de setmana que ve, que hi ha la Fira Literal, no?, que jo convido tothom a anar-hi perquè hi ha molts debats d'idees interessants al voltant d'això, no? I allà aquesta vegada vindrà una líder del moviment de dones kurda, que ha sortit, diguéssim, amb moltes dificultats del país per poder venir aquí, i amb la ressaca de les eleccions a Turquia, parlaran del com s'estan autoorganitzant democràticament moviments de dones allà per intentar canviar una societat que la d'aquí també ho és, molt patriarcal, molt dominant des de l'òptica del capitalisme, en el sentit en el que tots estem conscients, que som conscients que el planeta se'ns en va en orris, no? Per tant, digue-li al teu fill, de part meva, que el necessitem amb ell i els seus fills i filles per canviar les coses, perquè el que segur que no tindrem és canvis estructurals i radicals si no tenim projectes col·lectius compartits i si anem a una societat cada vegada més individualitzada, que només em solucionin el problema que jo tinc al matí quan agafo el tren de Rodalies, o que em solucionin tenir una ajuda per anar aquí o allà. Això no canviarà la manera de viure. I les polítiques que fan els partits polítics, llançant cada dia una proposta per captar vots a través de les necessitats individuals de les persones, això no contribuirà a canviar la manera que tenim de funcionar.
Què dius, Pablo Iglesias? Perdona, un instant. Samper i Pablo Iglesias, Miquel.
Saps què passa? Totalment d'acord amb la Mònica, però tots els partits, tots els corrents ideològics saben perfectament què necessita el món a dia d'avui. El que passa és que després hi ha com em reparteixo el pastís electoral. A quin determinat sector de gent haig de poder arribar. I llavors quan es deformen les coses, i fins i tot aquells que acaben fent un plantejament, anem a dir, més sensat amb el que realment pensen, després el grau de compliment doncs no acostuma a ser el que hauria de ser. I això és el que jo penso que desmotiva el jovent. O sigui, ara quan parlàveu abans, crec que ho has dit, tio Jordi, de que molta gent jove era la que estava el dia de desocupa, sí. Això és molt preocupant. És que jo fa dies que ho veig, que gent de l'entorn proper a mi estan dient, jo votaré Vox. Nanos de 19, 20, 21 anys, i dius, però què és això, per Déu? I es queden tan amples. Bueno, vale, tenim la dada, però el que hem d'aprofundir molt tots plegats és per què passa això. I només si som capaços de veure el per què, igual li donem la volta.
És molt interessant això. Ja. Pablo Iglesias.
O sea, yo creo que todos tenemos una cierta sensación distópica. Esperemos que el hijo de Miquel tenga descendencia, porque si no, no sé quién nos va a pagar la pensión. Todos estamos aquí, hace falta que nazca más gente y que trabajen. Pero es lógica esa sensación distópica porque efectivamente estamos viviendo en una transición que no permite muchos llamamientos al optimismo. Están volviendo las ultraderechas y los fascismos en lugares donde parecía que eso se había terminado ya. Los desafíos que plantea la propia inteligencia artificial dan muchísimo miedo. Estamos en un contexto geopolítico donde los que saben de esto dicen que no es descartable una guerra mundial. El capitalismo es absolutamente insostenible en términos medioambientales, y ya no es una cosa, digamos, que digan los ecologistas, es que lo vemos simplemente asomándonos a la ventana y viendo las consecuencias del cambio climático y las implicaciones que eso tiene. Los medios comunes para vivir cada vez son mayor objeto de privatización por parte de poderes económicos depredadores. Lo que representa el agua, es lógico pues que estemos en una situación enormemente inquietante. Pero es que incluso si aterrizamos en cosas mucho más concretas, como la propia política municipal o lo que implican estas elecciones en muchos lugares, vemos que esa transformación del mundo tal y como lo hemos conocido afecta también a lo más pequeño, y en una dirección que no permite ser demasiado optimistas en términos democráticos. Lo que pasa es que no queda más remedio que defender los derechos sociales, que defender la democracia, que defender la justicia social, porque la alternativa es un desastre para la mayor parte de los seres humanos.
9 minuts i a les 11 en punt del matí. Un segon, sisplau, i anirem. Avui no trigarem gaire en recollir, perquè d'aquí uns moments també hem de parlar del Festival d'Eurovisió. Un segon, sisplau, un segon. No, què? Riu.
Ja està, el digui'm.
Mira, jo així no puc seguir, eh?
Com?
La fibra, que va com un coet. I què passa? Que quan teletreballo em convoquen a tot. Com que no em congelo, com que m'ho descarrego tot, vaja, que aquí només penco jo, que no és normal. I tu m'entens?
Home.
La fibra de qualitat i el mòbil que t'ofereix Estel per 43,95 no és normal. Per això, el normal és trucar al 1510.
Quan la Berta va obrir el seu paquet d'Amazon, se li va accelerar el cor. Pantalla LCD i seguiment de la freqüència cardíaca. La pulsera d'activitat es va classificar al seu cor per la seva qualitat i preu. 5 estrelles de la Berta. Productes estrella, preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Els teus gestos ètics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això, contractant ara una assegurança de cotxe green, elèctric o híbrid, t'emportes 3 mesos gratis amb la renovació. Consulta les condicions a Zurich.es i fem-ho èpic. Zurich.
Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Si vols donar suport al comerç local, fuig de les multinacionals. Si lluites per la protecció ambiental i la justícia laboral. Que la roba i les costures no les facin criatures. Si decideixo que consum el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries? Visita jotrio.cat.
Descobreix l'expressió de la Tempranillo amb la nova selecció especial de grans vins de Ribera del Duero de Gourmet La Vanguardia. Filos de Blas Serrano 2016, Lleiroso Reserva 2017 i Marqués de Burgos Criança 2019. 6 vins negres valorats en 5-4 euros, ara per només 64. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Aquestes vacances vull una platja d'aquelles que... Uah!
Punta Cana.
Sí, això mateix, ho necessito, perquè n'estic fins al capdamunt del bibi, ring-ring, meme...
No ho diràs.
Punta Cana, 9 dies, tot inclòs a partir de 850 euros. Més de 50 anys coneixent milions de viatgers fan que parlem viatger. Per això et podem donar el viatge que necessites al preu que necessites. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
Doncs, com vols que te'l talli?
Doncs mira, vull el serrell curtet, curtet i molt marcat. Els cabells per sobre de l'espatlla llisos, llisos. I també amb tanyeses de negre atzabeja. I posats a fer amb maquilles al contorn dels ulls així, estil egipci.
Vaja, un look com el de la Cleopatra.
Això, com el teu.
Nou Rasca Cleopatra de l'11, amb premis de fins a 100.000 euros i molta diversió. El Rasca Cleopatra està de moda.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que la teva moto és la que més utilitzen els pilots a les carreres? La meva té la carrera de Medicina. Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 73 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible a les 24 hores del dia. Perquè el més ràpid sigui tenir el teu diagnòstic. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Bueno, perdó, 6 minuts i les 11. Perdó, estàvem un debat aquí ara molt interessant i gairebé no tenim temps, i el tindrem temps de fer-lo. Però, en fi, sí o no, i ara ho desenvoluparem, sí o no, una persona en delictes de sang, un, diguem-ho clar, una persona que ha estat vinculada al moviment d'ETA, que ha disparat, que té morts, pot presentar-se en unes llistes electorals, sí o no? Mònica, t'arribes?
Sí.
Sí. Màrius Carol?
La llei li diu que sí, però a mi em sembla moralment execrable.
No, per tant, no. Samper?
Sí, i si no estem d'acord, canviem l'article 25 de la Constitució, que parla de la reinserció, o sigui, que la gent es pugui reinsertar.
Sí. Conillera?
La llei diu que sí, però a mi em sembla igual d'execrable que li sembla al Màrius.
Val. Pablo Iglesias?
Parece que según el partido por el que se presenten, ¿no? Porque exmilitantes de ETA ha habido muchos partidos políticos. El jefe del PSOE en Euskadi era Mario Naindía, que era uno de los jefes de ETA juzgados en el proceso de Burgos. En las listas del Partido Popular han ido ministros del franquismo que firmaron sentencias de muerte. Yo tengo la sensación de que aquí hay una doble vara de medir. Otra cosa es que puede haber muchos ciudadanos vascos que el día 28 le digan a Bildu, mira, a nuestro juicio hay personas que deberían jugar un papel no protagónico a nivel político. Pero eso se lo tienen que decir los vascos y las vascas en las elecciones. Yo en esto lo que he visto es una operación de la derecha y la ultraderecha para volver a meter a ETA en campaña. A quien le corresponde juzgar eso es a los vascos y a las vascas, y creo que hay bastante hipocresía, porque es militantes de ETA y exmiembros del gobierno de la dictadura con delitos de sangre ha habido en prácticamente todos los partidos de nuestro país.
I dit això, i per afegir, si creiem en la convivència i creiem que totes les ideologies es poden lluitar des de la democràcia, que és el que se li va demanar sempre a ETA, quan ETA es va dissoldre, perquè es va dissoldre el 2018, va deixar d'utilitzar la lluita armada el 2011, però va dissoldre's el 2018, hem d'entendre que es puguin presentar a les eleccions totes aquelles persones que han complert condemna i han pagat pels delictes que han comès. I, per tant, hem de poder construir la convivència a Euskal Herria amb tothom que forma part també de l'ecosistema que ha format part de la seva vida durant 6 dècades. I no podem, per dolorós que sigui, si creiem en la democràcia, si creiem en la convivència, si creiem en això de debò, i creiem de debò i no fem electoralisme, realment hem de dir que bé que qualsevol persona, fins i tot aquells que van utilitzar les armes, fins i tot aquells que van arribar a causar-li la mort a una persona que jo m'estimava, ara han optat per la pau, ara han optat per construir la realitat des de la política i des de la política democràtica, no? I per tant, siguem conseqüents, per favor.
Màrius, que deia que no.
Sí, no, jo deia que la llei ho permet, vol dir que, en fi, que segurament la llei és millorable, però que a mi, moralment, em repugna. Què vols que et digui? Estem parlant... No és el mateix, diguem, el que són determinades actituds en el franquisme que en la democràcia. Aquesta gent, en plena democràcia, fotien trets al cap, i no fa tant de temps. És a dir, jo no li diré mai a un tio de Bildu filotar ni tonteries d'aquestes. Crec que l'esforç que estan fent és important de entrar en el sistema democràtic i d'intentar, diguem, crear un clima de convivència. Però avui, en aquests moments, quan encara hi ha morts calents, jo t'ho dic molt sincerament, em sembla que això és, ho fa més difícil. Fa més difícil, no només que ho pugui entendre gent com jo, que em considero un demòcrata, en fi, segurament com tots hauria de ser més il·lustrat del que sóc, però no sóc capaç d'entendre-ho, això, no sóc capaç d'entendre-ho, què vols que et digui? I entenc que això és d'aquelles coses que el propi País Basc pues, està creant una tensió que no caldria. És a dir, deixem que el temps restanyi les ferides, no? Jo crec que això, en aquests moments i en aquestes circumstàncies, té un punt de provocació que no caldria.
Mm-hmm. Teresa Cunillera i Miquel Samper.
Un cop més tornem a caure en el parany que la dreta més reaccionària espanyola ens està parant. Una altra vegada estem anant als límits o als contorns del debat que ells volen. I en això ens hauríem de negar. Ells estem sempre fent el favor de que ells ens fixen el marc del debat i nosaltres hi entrem. Si volem tenir aquest debat, tinguem-lo fora de campanya electoral i tinguem-lo en tot l'ample espectre de lo que deia ara mateix.